Figueres, com dèiem, director general de DIF. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Bueno, moltes gràcies, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. I també podem parlar aquesta hora amb la Begoña Urdiales, que és una de les centenars de passatgeres que s'ha quedat atrapada en un d'aquests trens. Begoña, bona nit.
Hola, bona nit.
Seguiu aturats encara?
Sí, seguim aturats al mateix lloc que fa gairebé 5 hores.
Saps on esteu exactament?
Perquè estem a prop de Medinaceli, crec. Mm-hmm. Si no estic equivocada, província de Guadalajara o...
Quanta estona de viatge portàveu quan s'ha aturat el tren?
45 minuts, més o menys.
O sigui, tu has sortit de Madrid i s'ha aturat al cap de 45 3, minuts, eh?
A les 3 en punt i sí, hem sentit un fort soroll i de sobte una frenada. I hem estat com 15 minuts sense que es diguessin res i després han començat a dir que hi havia, no sé, una avaria, que hi havia algun tema del cable o de la catenària... I després hi ha hagut un munt d'informacions contradictòries. Uh-huh. El pitjor és que portem moltes hores, evidentment, són moltes hores, una mica d'angoixa, sobretot al principi,
sí.
I cansament, aquí la gent està una mica desesperada perquè esperen les famílies, però sobretot és el tema de la manca d'informació. Ens han anat dient coses, però una mica contradictòries. Primer havia de venir un tren a buscar-nos, després no es podia, aquest no es pot remolcar, després vindran autobusos, ha vingut un autobús, ha marxat, després hi havia un altre tren aquí al costat que també està aturat, i ara tenim una darrera informació que se suposa que a les 21:15 aproximadament podria ser que estigués reparada, que es donés intenció a la línia, i llavors en aquell moment sortiria un tren de Madrid a buscar-nos.
Això és l'última informació que us han dit? No sé si per megafonia o ha passat gent pel dins del vagó per dir-vos-ho o...
Normalment ho fan per megafonia. Cada dues hores aproximadament diuen alguna cosa. Mm-hmm. Però...
Sí, en quina companyia estaves viatjant tu, Begoña, concretament?
A l'AVE...
De Renfe, eh?
De Renfe, sí.
I no sé si us han ofert, no sé, aigua o algun tipus de...
Bé, el tema aquest, sí, la gent és molt amable, la tripulació molt amable, però hem esgotat, ens han ofert una ampolla d'aigua o un refresc, i ara ja, quan hem intentat menjar, ens hem quedat sense existències, no hi ha ja menjar, no hi ha beguda, no hi ha absolutament res. Mm-hmm. Estem esperant que arribi, si arriba, l'altre tren, que calculem que si tot va bé pot arribar cap a les 10, però jo ja no m'ho crec, la veritat, i no sabem si aquest tren portarà refugiaris.
Clar, perquè no encara us quedarà una estona de trajecte, sí, en el teu cas, per arribar fins a Barcelona, no?
Sí, però ens havien dit que a les 7 estaria arreglat. Ara ens han dit que a les 9:15. I, clar, evidentment, no ens ho creiem. Veiem que és un tema complicat, que estan treballant, és veritat que estan treballant aquí, però no sabem, tampoc sabem. En teoria, portaran a Barcelona, però tampoc ho sabem de segur. Sí, jo crec que seria més fàcil que ens tornessin a Madrid, que estem més a prop, però suposo que és complicat també per ubicar tota la gent, perquè jo no sé quantes persones hi són, però com que m'he caminat pel tren diverses vegades, està ple, està tot bé.
Clar, no sé, t'anava a preguntar que com heu passat aquestes 5 hores aquí dins del tren, què heu fet?
Doncs bàsicament ens hem fet petits grups i estem intentant, al principi estàvem molt angoixats i hi ha hagut algun atac d'ansietat, algun petit atac d'ansietat, però després el que hem fet és, gent que no ens coneixíem de res, doncs està passant l'estona intentant animar-nos uns als altres i intentar pues, relativitzar una mica i pensar, bueno, no ha passat res greu, però evidentment són moltes hores ja, són 5 hores, més el que triguin a arreglar, més el que quan estigui arreglat trigui el tren a arribar a Barcelona, si arribem a Barcelona.
Doncs, Begoña, res, des d'aquí enviar-te molts ànims i si hi ha cap novetat, doncs ens avises per informar-nos de si finalment arriba o no arriba aquest tren i podeu acabar amb aquest trajecte.
Perfecte, moltes gràcies
que vagi
a
molt bé.
Per donar visibilitat.
Gràcies, que vagi bé, bona nit. Doncs bé, tenim una mica l'escenari de tot el que ha passat aquesta tarda. No sé si voleu fer algun comentari al respecte,
però
Rafa.
Però DIF el que fa és propiciar que aquesta gent es conegui, faci amics nous, no ho veieu? És que no són uns incompressos.
Sí, és veritat. De totes maneres, jo ara estava veient imatges de X abans Twitter, a Madrid, i a Madrid està caient aigua.
Sí, sí, barrats, sí, ho hem dit abans, de fet estava tot el rècord, no, no, mira, tenim aquí el Martí Oliveres,
sí, sí, el metro està inundat, no?
Bona nit, què tal?
Sí, sí, estava inundat. Madrid s'ha batut el rècord de pluja en 24 hores, no?
Exacte, en un sol dia han caigut més de 90 litres per metre quadrat amb l'estació del Retiro, que té dades des del 1860. O sigui que, déu-n'hi-do, aquesta sèrie s'ha superat l'anterior rècord, que era del 21 de setembre de l'any 1972, en què en van caure 87. Doncs avui 3 litres més, concentrats en 24 hores, de fet, en menys de 24 hores, en 12 hores, ha anat plovent de manera insistent, i aquestes tongades de pluges que ens van arribant també cap aquí.
Però en tot cas, pel que ara comentàvem, és a dir, encara que plogui molt, els problemes, ja no el TGV, sinó també, ja ho sabem, a tota la xarxa de trens, són habituals encara que caiguin,
sí,
quatre gotes.
Sí, però jo ho deia perquè, mira, això que els he passat no tantes hores, però a mi vaig tenir mala sort, però jo crec, no sé si era aquest any o l'any passat, dos vegades per anar a Madrid i per tornar, una vegada era a València i una altra vegada a Madrid, una vegada amb Renfe i l'altra amb el Uigo, no? Em va passar exactament això, un dia sortint de Totxa, només sortint de Totxa, ens vam quedar allà tancats i vam estar quasi dues hores sense explicacions i sense res, el tren es va parar només sortir, i a València una altra vegada a mig recorregut també ens va passar el mateix, i aquell dia no hi havia incidències ni plovia ni res, vull dir que en una situació com avui amb aquest temporal i tot això, potser té més explicació que el que passa habitualment a vegades sense motiu. No?
El problema és que si el temporal provoqués això i ja està, té una explicació i ningú es posaria les mans al cap. El problema és que això passa quan hi ha un temporal molt gros, però vens acumulant totes les incidències aquestes que tu deies. Per tant, al final, què és el que penses? Bueno, sí, ara hi ha hagut un temporal molt gros, però és que tens una via que està feta una piltrafa. I aleshores, quan tu tens unes instal·lacions que no tenen el manteniment que haurien de tenir, doncs acaba passant això, tant si fa sol, com si plou, com si hi ha temporal, com si no n'hi ha. I aleshores acabes acumulant i la gent, evidentment, està emprenyada perquè no veu, i sobretot està emprenyada perquè si a sobre no li dones informació, no li dones alternatives.
Bueno, aquesta dona ha dit que sí, tren, que després de 15 minuts els han donat informació, com a mínim aquesta vegada, en aquest tren concretament, sí, sí, els han donat informació, perquè clar, hi ha 8 trens, sí, aturats.
A l'alta velocitat, precisament, sí que allà sí que s'inverteix a les vies i a la infraestructura. El problema és precisament que tot el que s'inverteix allà s'ha deixat d'invertir en els rodalies.
Sí, sí.
Però teòricament les línies d'alta velocitat funcionen, el que passa és que...
Però els trens passen per les mateixes vies, la companyia potència aquesta de Uigo, que han reduït ara han reduït trens, és precisament perquè com que són les mateixes vies, estan molt bé, però també hi ha col·lapse. Si un tren falla, automàticament es col·lapsa.
Sí, les vies són noves, però ara hi ha una competència que fa 5 anys no hi havia, i per tant la infraestructura està més tensionada del que estava fa 5 anys, on només operava una empresa.
A veure, no sé què... Rafa, no, que, bueno, escolta, Laura, vols afegir alguna cosa més?
No, que per mi el problema és el que comentaven els companys, que no es circumscriu avui perquè hi ha hagut una qüestió temporal, sinó que els problemes a Rodalies són constants, i sobretot ja no parlem dels AVEs o de trens de llarga distància, sinó que normalment passen en el dia a dia de la majoria de les persones, i hi ha un tema clau de falta d'inversió i falta de manteniment perquè això pugui ser operatiu per la majoria de les persones que l'utilitzen per qüestions tan bàsiques i elementals com per anar a treballar, perquè a més, i amb això moltes vegades tornem al mateix, no? Existeix la gran paradoxa o la gran contradicció que estem veient que necessitem repensar el sistema de mobilitat per una qüestió tan bàsica com l'emergència climàtica, i es demanen moltes vegades als treballadors, treballadores, a la ciutadania, que utilitzin o optin per sistemes de mobilitat més sostenible, com podria ser el tren, i cada dos per tres surten aquestes notícies relatives a incidències constants en el servei de ferrocarrils, en el tren, etc, que fan molt difícil que hi hagi, bueno, que hi hagi aquesta transició cap a aquesta forma de moure's, no? que complica, segur.
Tornem a passar, digues.
Sí, no, anava a preguntar, si, jo, aquesta, Martí, si la previsió és que aquí passi el mateix, o sigui, estem pendents de que pugui ploure d'aquesta manera aquí a Catalunya també?
Amb el que és Barcelona, no amb tanta intensitat com Madrid. Localment alguns minuts sí, però no. El que estem pendents aquí a Catalunya és sobretot del Pirineu i Prepirineu, que ja ara comentarem, sí, perquè hi ha quantitats importants.
Ara ho comentarem, deixeu-me que passem un moment ràpidament una altra vegada per l'estació de Sant Joan Torres. Bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Alguna novetat des d'aquí, Joan? No sé si hi ha hagut moviment o ha començat a sortir algun d'aquests trens que estaven pendents.
Doncs mira, sí, en l'última connexió us anunciàvem que feia res, cosa de segons, havia sortit un primer tren de Renfe. Doncs en aquests moments ja se n'han anunciat dos de Renfe, la sortida de dos trens de Renfe, un de Irio, i en aquests moments se n'està anunciant una de, un de Ouigo. Són trens que en principi havien de sortir a quarts de sis de la tarda o pràcticament a les cinc. Per tant, van amb molta demora. Els que estan programats, els que estaven programats per aquesta hora, doncs s'hauran de posar la cua en aquest sentit. En aquest sentit sí que hi ha un cert moviment ja a aquesta hora, cares de, podríem dir, alleugiment d'alguns passatgers que com a mínim veuen que la situació sembla que es comença a resoldre. I el que també tenim confirmat és que en aquests moments es restableix la circulació, es comença a restablir aquesta circulació, com estem explicant, de Barcelona a Saragossa, per començar, diguem, a destaponar, doncs, aquesta situació d'aglomeracions que es viuen aquí a l'estació de Sants. Pròximament, doncs, el que es farà és restablir la circulació ja fins a Madrid, fins a Atocha, per una sola via. Aquesta és la situació en aquests moments, Anna i companys.
Sembla molt complicat que tenint en compte que si és per via única, com ara ens deies, i comencen a sortir trens que estaven previst que sortissin a les 5, vaja, no sé jo si podran arribar tots avui a la seva destinació, perquè abans ens deien que sí que les vies tenien prou capacitat per poder absorbir tot aquest volum de convois. Bé, en tot cas, n'estarem pendents per veure si hi ha gent que finalment s'ha de quedar a passar la nit a en aquest cas a l'estació de Sants o també a l'estació de Atocha. Joan, qualsevol cosa ens ho dius. Fins ara, merci.
Perfecte, fins ara.
A veure, Martí, pel que dèiem de la previsió, ara mateix està plovent algun lloc encara o no?
Sí, a moltes comarques, sí, entrem en la fase de pluja més general i més generosa. De fet, el front en si encara no ha passat, és una mica la part prefrontal, i déu-n'hi-do ja com ha impactat el Pirineu i Prepirineu, el vessant sud, sobretot cara sud del Pirineu de Lleida, és on tenim la pluja més abundant d'aquesta tarda, que ja en tot el dia acumula pràcticament 100 litres per metre quadrat a la Vall Fosca, a Capdella. Per tant, 96 litres per metre quadrat, però també es pot a la cota 2.500 a 70 litres per metre quadrat. Tot això és una molt bona notícia perquè aquests rius pirinencs després baixen cap als embassaments de la conca de l'Ebre, per tant, la vessant sobretot occidental, però també el que Cardener, en aquest cas ja a conques internes, doncs està veient créixer fins i tot una mica, doncs, el seu cabal de cara a demà, perquè està plovent a la serra del Port del Comte, que és a la zona on neix aquest afluent del Llobregat. Per tant, bones notícies. Continua plovent també a la Catalunya Central. Ara fa poca estona plovia a Barcelona Ciutat, també als Vallesos, a la Selva, al Maresme. Per tant, de mica en mica anem regant aquí i allà, però evidentment fan falta molts episodis per sortir d'aquesta sequera.
Quantes hores ha de durar, més o menys, això? Demà també ha de ploure o això s'acabarà aquesta nit matinada?
El front en si s'acaba aquesta nit matinada, demà al matí marxarà per les comarques de Girona i a la tarda no farà net, es pot repetir algun ruixat, però ja serà un dia molt més tranquil. El típic dia després d'un front, entre el vent de mestral, la tramuntana, baixarà la temperatura. Sí que a la cara nord del Pirineu encara pot repetir-se algun ruixat, amb neu a partir d'uns 2.300, 2.400 metres. De fet, està nevant els cims del Pirineu, per tant, ambient ja de plena tardor, que notarem també a Barcelona, on avui encara la sensació ha estat més de finals d'estiu, no? I aquestes ventades també han d'estar pendents, que continuaran demà, avisos d'intensitat per perill de ventades fortes del Servei Meteorològic de Catalunya, i l'últim element a tenir en compte, aquest mar, que encara és complicat, ha estat de la mar de 2 a 4 metres d'alçada a les onades.
Per això es mantindrà la mà també,
demà,
Martí?
Sí. Demà encara vent,
tant el vent com la mala mar.
Exacte, el que marxa en el conjunt del país ja és la pluja aquesta nit, que és quan pot ploure amb més ganes a més comarques, però sobretot l'ull posat, com explicàvem, al Pirineu i Prepirineu, banda de Lleida, on tenim aquests acumulats, doncs, valls com la Vall de Boí, la Vall Fosca, amb la Vall d'Àssua, totes aquestes zones que després Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana poden omplir els embassaments. Però clar, necessitem molts episodis com aquest que anessin succeint perquè el terra, doncs, després respongui i no ens esperem una crescuda ara generalitzada dels embassaments. Tant
des que va començar la tardor, ara fa aproximadament un mes, no? Va començar el 21, 22, sí. És 19 d'octubre, hem tingut alts i baixos, ara que sí, ara que no, ara que fa calor, ara que torna a fer fred. Creus que ara ja sí que podem guardar la roba d'estiu o no? No et vols arriscar, ja ho veig.
No, perquè es veuen pujades i baixades. De fet, ara demà i el cap de setmana sí que notarem un ambient de tardor clarament a tot arreu, però sobretot interior i Pirineu, màniga llarga, i en canvi dimarts puja fort la temperatura, gairebé el nivell que teníem avui. O sigui que Barcelona costarà.
És que veient aquí reaccions de tot tipus que no sé exactament què volen dir. A veure, Laura, tu...
La Laura està contenta.
La Laura és una negacionista.
Contenta per...
Exacte, 100%.
La Laura està contenta.
Tu no, vols que faci calor?
A mi, o sigui, espera, un segon, eh? O sigui, m'ho explico. Em preocupa moltíssim, el tema del canvi climàtic, o sigui, no vull frivolitzar amb això. Ara, m'agrada moltíssim la calor. És a dir, jo no l'he vist gens malament quan la gent està així com a suant i que estem amb molta, molta calor.
Tu disfrutes, si no la gent suar.
Sí, perquè tampoc no sugo gaire, t'he de dir, i llavors, bueno... Doncs,
ah, aquest.
Tu, Rafa, què? Vols guardar la roba d'estiu?
A mi m'encantaria viure en una primavera, una tardor permanent. Vull dir, aquella cosa de... Bueno, com a
doncs
molt
em sembla
a la nit,
que són precisament les estacions que estan desapareixent.
No, tres setmanes a l'any. Són tres setmanes en les que jo sóc feliç.
Vius tot l'any esperant aquestes tres setmanes.
Sí,
eh?
I a més, com que tampoc sé quan són, no puc anar-les esperant, perquè és allò de... Avui dius, ostres, pues mira, avui hi havia aquesta temperatura, més o menys, bé, no? Pantaló llarg i màniga curta, per exemple, no? I
demà, demà serà un dia de felicitat.
Anava a dir, tu, Maria, fas pinta d'agradar-te una mica els jerseis gruixuts,
sí.
No?
Bé. Sí, és que l'estiu...
El Martí també.
O sigui, per mi hi ha una cosa bàsica per estar a favor de l'hivern, que és que a l'hivern sempre et pots posar més peces de roba i a l'estiu arriba un moment que no te'n pots treure cap més.
Però és la foscor de l'hivern.
És l'únic problema que li veig.
Clar, però a veure, és un tema,
Jo soc t'acostumes ràpid, Quan es comencen a escurçar els dies, ja està.
Jo sóc del team Garrido i a mi m'agrada anar el d'entretemps. I
per cert... Tu, sí que us tinc repartits avui. Sí, dos d'entretemps, sí, una d'estiu i una d'hivern.
La pluralitat és això,
No, perquè a mi la calor m'agrada.
La roba que més endura són aquelles jaquetes finetes. La tinc de fa no sé quants anys perquè la utilitzo tres setmanes a l'any.
No, de totes maneres, jo anava a dir que a veure, el tema aquest del canvi d'armari, això que es diu canvi d'armari, també avui en dia està molt, molt, perquè hi ha molta gent que, jo què sé, que va amb samarreta tot l'any.
Ah, t'anava a dir que tens un armari molt gran i tu no fas canvi d'armari.
No, que hi ha gent que et vas posant capes. Vull dir que això és una cosa molt, molt discutible, no?
Sí,
hi ha gent que,
sí.
I si no, com es diu el teu company de l'Abel, va sempre amb pantaló curt, amb bermudes, tot l'any.
A l'hivern també,
Sí, tot l'any.
Vull dir, no canvia d'armari, no?
Només fa una excepció si va a la neu. Que aleshores doncs seria un problema.
Sí, està bé. Sí.
Vull dir que això està canviant també, les modes canvien.
Martí, gràcies,
A vosaltres.
Va, si us sembla, fem una pausa, perquè déu-n'hi-do aquest inici de tertúlia, i quan tornem parlarem d'aquest cas que hem conegut avui, d'aquest investigador que hauria mort després de tractar aquestes mostres d'una malaltia neurodegenerativa en un laboratori que no estava preparat per fer-ho. Fem una pausa i en parlem ara de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres. A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar. Doncs vinga, a prendre el solet i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gama Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 graus. Un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licor.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
Des de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Antonio López. La nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera porta per primer cop a Barcelona una mostra monogràfica d'aquest gran artista espanyol del segle XX. Descobreix l'obra d'Antonio López a la Pedrera. Fins al 14 de gener. Més informació i entrades a lopez.lapedrera.com.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars. Ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1...
Continguts, imatges, xarxes socials...
Passa per RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 9 i pràcticament 21 minuts. Avui, com dèiem, també estem molt pendents d'aquest cas que destapava El País, d'aquest científic que hauria mort després de tractar aquestes mostres d'una malaltia neurodegenerativa. És un cas força estrany perquè l'equip on treballava aquest investigador va rebutjar fins a 3 vegades fer experiments amb aquest material, una informació que hem avançat des de RAC1. I a més, el laboratori on es van trobar no complia amb els requisits necessaris per tractar amb aquest tipus de mostres. Per parlar d'aquesta qüestió, deixeu-me que a aquesta hora saludi a Juan José Badiola, que és director del Centre Nacional de Referència de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles i també expert, per tant, en aquesta malaltia. Senyor Badiola, buenas noches, bona nit.
Hola, bona noches, bona nit.
La sorpresa aquesta notícia d'entrada, o no sé si entra, entre cometes, dins dels riscos que pot córrer un investigador que treballa amb aquest tipus de material?
Bueno, sí, es verdad. Efectivamente se corre un riesgo porque sabemos que algunas de estas enfermedades priónicas son transmisibles. Por eso, cuando se trabaja con material, hay que hacerlo en una instalación de alta seguridad biológica o de una seguridad biológica que cubra esos eventuales riesgos.
Ara li preguntaré per aquestes mesures de seguretat, però abans també m'agradaria preguntar-li si sap si existeixen més casos d'investigadors que hagin mort per culpa d'estar doncs, fent recerca amb aquest tipus de material.
Bueno, sí, conocemos dos casos, no eran investigadores, eran técnicos de laboratorio, uno en París y otro en Toulouse, dos señoras que trabajaban en esto y que efectivamente se contagiaron y se murieron.
Per tant, aquest seria el tercer cas a tot el món.
Sí, bueno, por lo menos de los conocidos recientes, sí.
Vostè també, evidentment, ha investigat aquesta malaltia i li anava a preguntar això, com explica que hi hagués aquestes mostres a un laboratori quan no estaven aprovades, en aquest cas, per l'Idivell?
Pues hombre, la verdad es que eso es bastante inusual o extraño. No deberían de dar muestras a ningún laboratorio que no tenga las condiciones apropiadas de bioseguridad.
Què pot haver passat aquí? Té alguna hipòtesi?
Vamos a ver, de por qué ocurrió eso no lo sé. Pero, bueno, a lo mejor quizá, no sé, las personas que lo enviaran no lo sabían, quizás, o no quedó claro, suficientemente claro, podría ser.
Clar, m'imagino que no són unes mostres que tingui tothom, vull dir que surten de llocs determinats, no?, aquestes mostres.
Hombre, se supone que procederían posiblemente de hospitales, bien de aquí de España o de otros países europeos, que pudieran querer confirmar a través del análisis del líquido cefalorraquídeo de personas sospechosas o confirmadas, ¿verdad?, clínicamente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, es un material que efectivamente es altamente infeccioso y que es adecuado para confirmar el diagnóstico.
Clar, vostè em deia, s'ha de treballar això en uns espais concrets, amb unes mesures concretes. Com han de ser aquests laboratoris? I també, vostès com a investigadors, quines mesures de seguretat prenen quan les tracten?
Bueno, hay que tener en cuenta cuál es la vía de transmisión de los priones en este caso, ¿no? No se transmite por la vía respiratoria. Normalmente este tipo de casos suelen ser casos que se transmiten por la vía cutánea. Es decir, a través de la piel, heridas, solución de continuidad de la piel o de las mucosas, de la boca, de la fosa nasal e incluso los ojos también.
Per tant, vostès com van vestits per tocar aquestes mostres?
Bueno, pues hay que manejar las muestras con guantes anticortes, eso es muy importante también para evitar que uno pueda cortarse accidentalmente, con gafas para evitar que pueda saltar material infectivo a la zona ocular e incluso también con mascarillas para evitar que pueda saltarte a la boca.
Evidentment no ha transcendit als mitjans de comunicació el nom de la víctima, però li vull preguntar si vostè la coneixia o hi havia treballat alguna vegada.
Sí, es más, tenemos uno o dos artículos publicados, o tres artículos publicados, en los que está él y estamos nosotros. Le invitamos alguna vez a una tesis doctoral, también, hace no mucho tiempo. Yo lo conocía muy bien. Una persona muy buen chico, ¿eh? Y además un buen investigador y que prometía mucho.
Per tant, tenia experiencia, entenc, ¿eh? En aquest tipus de mostres?
Pues sí, la verdad, pues, por supuesto debería tenerlo, porque todos los que trabajamos en este ámbito las tenemos que tener obligatoriamente, porque si no corremos un serio riesgo.
Sabem que ell va començar a treballar aquí a Catalunya el 2018, que abans havia estat treballant també a Alemanya. No sé si pel temps d'incubació i la data també de la mort, vostè creu que es podria haver contagiat amb aquestes mostres que s'han detectat aquí?
Pues mire, no se puede descartar. Yo no estaría seguro, porque claro, el periodo de incubación de ese tipo de contagios puede ser muy largo, puede ser desde 2-3 años hasta 30 años. O sea, no habría que descartar ninguna hipótesis de que se pudiera haber infectado en Alemania o que se pudiera haber infectado aquí en Barcelona.
¿Quins síntomes principals dona aquesta malaltia un cop es contreu?
Empieza a tener problemas de motilidad, problemas de visión, bueno, lo que es una enfermedad neurodegenerativa grave e importante, porque además produce una incapacidad de movimientos, se va produciendo un empobrecimiento neurológico en estas personas hasta que finalmente fallecen.
¿Y no hay manera de detectarla abans?
El problema es que cuando ya los síntomas aparecen, es una situación irreversible. Y antes, bueno, lo grave es que uno puede estar contagiado, pero al final, hasta que no aparecen los primeros síntomas compatibles, pues no lo saben.
Li preguntava sobretot perquè, clar, la resta de membres que treballaven en aquest grup de recerca, en aquest mateix laboratori, evidentment, estan preocupats. Poden haver corregut algun risc tenint aquestes mostres al mateix laboratori? I li pregunto precisament per això que em deia de que no es pot detectar. No sé si hi hauria alguna manera de fer-los alguna mena de prova amb aquestes persones, encara que no tinguin cap símptoma, per saber si es podrien haver contagiat també.
Claro, no se puede descartar que pudiera tener. Bueno, hombre, si hubieran tenido contacto con las mismas muestras que con las que trabajaba este investigador, pues y no hubieran tomado las debidas medidas de precaución, pues no se podía descartar que se pudieran haber infectado. Pero esto también es variable, ¿sabe usted? No es una cuestión de matemàtica estricta, ¿verdad? Sinó que és bastant variable.
Però tenint aquest dubte, el que li pregunto és si hi ha alguna prova que se'ls hi pugui fer a aquestes persones per saber si s'han contagiat o no.
Bueno, por ejemplo, el líquido encefalorraquídeo puede aparecer en fase preclínica y todavía no mostrar una infección. En animales, por ejemplo, a veces sé, pero no es el caso de humanos, nosotros hacemos un diagnóstico preclínico tomando una muestra de las amígdalas, de la zona del sistema inmunitario del ámbito del área rectal y demás, y podemos hacer un diagnóstico preclínico, sí. Esas mismas pruebas no valen para humana, pero sí que algunas ante la clínica o incluso no clínica puede haber la sospecha de que pudiera ocurrir. Ahora, si usted me pregunta, oiga, en este momento yo no tengo ninguna sintomatología, no tengo nada que ver, tal. ¿Podría hacerme una prueba que me garantizara si estoy o no infectado? Eso es más complicado.
Clar, li pregunto d'una altra manera. Si vostè fos company de laboratori d'aquesta persona o vostè tingués companys al laboratori que haguessin pogut estar en contacte amb aquestes mostres, què els hi recomanaria que fessin ara? Que es fessin algun tipus d'aquestes proves, encara que ara mateix només s'hagin tastat amb animals?
Bueno, hombre, primero me gustaría que hay un componente anímico también, que no tienen por qué esperar que ellos también deben estar contagiados, eso primero, o sea, porque a lo mejor Es que no sabemos, vuelvo a decir al principio, no sabemos si el contagio fue en Alemania o aquí. A lo mejor fue en Alemania. Y entonces, pues ellos no tienen por qué tener ningún cuidado.
Clar, però més que res per sortir de dubtes, perquè suposo que deu ser, això que li comentava ara, una situació una mica angoixant, tenir aquest dubte ara mateix, no?
Bueno, hombre, yo sí que entiendo que para esas personas, si hubieran trabajado en las mismas condiciones que el investigador fallecido, pues, hombre, entiendo, y no hubieran tomado las medidas adecuadas de protección, entiendo que podrían estar preocupados. Pero no va a ser fácil para ellos, ¿eh? Precisamente él trabajaba en biomarcadores de estas enfermedades. O sea que él, no digo que previera que esto pudiera pasar, pero vamos, que esto sabía bastante.
Clar, coneixent la malaltia, vostè creu que podria ser possible que ell fos conscient que s'havia encomanat un cop va començar a notar aquests primers símptomes?
No lo sé. Yo tengo dudas, aunque él, claro, la enfermedad sí que la conocía muy bien, ¿eh? No tengo la menor duda que conocía muy bien los síntomas de Creutzfeldt-Jakob. Pero también le digo una cosa, enfermedades neurodegenerativas hay muchas. Entonces, pueden ser tantas cosas, y por eso cuando un Creutzfeldt-Jakob, un sospechoso de Creutzfeldt-Jakob va a la clínica, es una sospecha que tienen los neurólogos de ese hospital o de ese servicio. Pero después, hasta que finalmente se demuestra, tiene que pasar por un periodo de tiempo hasta que ya realmente se tiene claro que es un Creutzfeldt-Jakob y no otra enfermedad.
Clar, vostè em parlava ara també de les mesures que hagués pres cadascú a l'hora d'investigar aquestes mostres, però aquí el que és evident és que hi ha una irresponsabilitat, que és haver tractat aquestes mostres en un laboratori, com s'ha dit, que no estava preparat per poder-les tractar.
Bueno, es que eso, vamos a ver, eso es lo básico. Es decir, no se puede trabajar con ciertas muestras si no hay garantías de que se hace en una instalación apropiada. Uh-huh. Y no solamente esto, pero yo sé cuántas enfermedades virales, bacterianas, de otro tipo, que también son peligrosas. Es que hoy, y eso está cada día más claro, es decir, no para investigar en una determinada enfermedad que son transmisibles, uno no puede hacerlo en la cocina de su casa, o sea, sino psicográficamente, ¿no? Tienes que hacerlo y ni se puede hacer. Esto es un ejemplo un poco doméstico, ¿no? Sí. No se puede hacer en un laboratorio convencional. Hay que hacerlo en una instalación especial en donde se respetan sistemáticamente las medidas de bioseguridad. Mm. Eso es clave. Y de hecho, fíjese, normalmente ha sido así. A partir de las dos muertes que apareció en Francia, y lo que ya sabíamos que podía ocurrir con esta persona, todos hemos procurado todavía reforzar mucho más las medidas que teníamos incluso hasta ahora, por si acaso.
Tenint en compte això, i acabo, no sé si considera que potser s'hauria de fer una revisió generalitzada d'aquestes mesures que es fan en els diferents grups de recerca que ara mateix estan tractant amb aquest tipus de mostres, precisament per comprovar que tot s'estigui fent de manera correcta.
Bueno, mire, en el caso de Francia, donde hubo los dos personas fallecidas, hombre, las autoridades tomaron medidas en esa dirección. Aquí la verdad es que yo creo que los científicos nos dedicamos a esto, que no somos muchos, ¿verdad?, pero sí somos algunos, es que, vamos a ver, nosotros firmamos que se cumplen absolutamente todas las medidas, y después de lo ocurrido en Francia hemos extremado, como digo, mucho más las medidas. Claro, tenemos que trabajar, porque la observación dice, oiga, que no se trabaje en esto. Bueno, pues si no trabajan, entonces no avanzaremos en el conocimiento de estas enfermedades. Uh-huh. Se puede trabajar, sí, pero hay que trabajar con las medidas que están establecidas y garantizar que los responsables de seguridad de esos laboratorios exigen el cumplimiento estricto de todas esas normas.
Però igual que a França, després d'aquests dos casos, es van prendre, com ara vostè em deia, aquestes mesures, creu que aquí, d'alguna manera, el Ministeri, el govern espanyol, ara també hauria de prendre algun tipus d'accions en aquest sentit?
Bueno, y le voy a decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, recibimos periódicamente inspecciones, ¿eh?
O potser intensificar aquestes inspeccions, ara que s'ha donat aquest cas.
Sí, inspecciones y auditorías para garantizar que efectivamente estamos trabajando las condiciones apropiadas para trabajar en ese tipo de enfermedades. Yo lo que creo, hombre, primero, lamentar esto que ha ocurrido a este hombre, porque además, insisto, yo le conocía personalmente, y a mí, de verdad, me ha dado mucha pena su fallecimiento y de su familia también, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que aprender de estas situaciones, ser conscientes de que cuando trabaja una enfermedad que tiene unos riesgos, esos riesgos hay que minimizarlos al máximo.
Doncs ha quedat claríssim. Juan José Badiola, director del Centre Nacional de Referència de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles i també expert en aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies per explicar-nos el seu punt de vista i per atendre'ns avui al 9C.
Muchas gracias a ustedes.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs ja heu sentit el que ens deia l'investigador Juan José Badiola, no? Que evidentment diu que les persones que estan acostumades a tractar amb aquest tipus de mostres han de prendre absolutament totes les mesures necessàries i tampoc no acabava d'entendre què és el que pot haver passat, per què ha arribat això a aquest laboratori quan aquest laboratori no estava autoritzat per tenir aquestes mostres. Algun comentari que vulgueu fer sobre aquest tema, Silva?
Bueno, jo crec que encara queden moltes incògnites, no?, aquesta ara comentant mentre escoltàvem, i jo el que penso que també està bé valorar la tasca que fan aquest tipus d'investigadors, perquè la finalitat òbviament és la prevenció d'aquestes malalties i el risc que assumeixen en molts casos. Per tant, jo crec que això potser està bé saber-ho per valorar encara més el que fan, no?
Laura.
Poca cosa més a afegir. Crec que si s'està investigant encara què ha passat amb aquest cas d'aquesta mort de fa un any i encara no se sap com la qüestió principal que jo crec que s'hauria de resoldre, que és com van entrar aquestes mostres que no estaven autoritzades a un congelador de la UB, qui les va portar i amb quina finalitat. Bueno, la finalitat entenc que és la investigació, òbviament, però em refereixo que el per què es van saltar, qui ho va fer o qui les va introduir, perquè es va saltar aquesta limitació que hi havia en aquest laboratori, perquè no estaven autoritzades les mostres, i a més pel que he llegit tampoc no s'havia intentat o s'havia demanat explícitament poder treballar amb aquestes mostres en aquest laboratori, s'havia denegat això.
Sí, sí, fins
diverses,
a tres vegades,
diverses vegades.
Aquí a RAC1.
Per tant, jo crec que és difícil no fer una valoració de què pot haver fallat. En qualsevol cas, doncs esperar a les investigacions i a veure en quin o sigui, què resolen i què podem saber de tot això.
Rafa.
Jo crec que el millor ara és ser el més transparent possible, no? Tots els organismes implicats i tothom que hagi tingut alguna responsabilitat en aquell laboratori, en la universitat, en l'entitat que hi ha al darrere, no ho sé, el que sigui, que expliquen tot el que se sàpiga, més que res, perquè tal com ha aparegut el tema, abans ho comentàvem, no? Sembla un primer capítol d'una sèrie de Netflix, no? I a mesura que anem coneixent detalls, sembla molt menys alarmista tot plegat de lo que inicialment semblava, no? Per tant, bueno, el més probable és que tot tingui una explicació, que tot tingui un relat molt menys ficcionat de lo que tots ens hem fet al cap quan aquest matí hem conegut el cas, no? Per tant, tota la transparència possible de tothom que hagi estat implicat en aquest cas.
Maria.
No tinc gaire res més a afegir. Jo, quan ho he llegit, sí, també m'ha semblat, no?, això que deia el Rafa d'un capítol d'una sèrie, que és que continuo posant-me al costat del micro, d'un capítol d'una sèrie de Netflix, i al principi et surt aquesta frivolització, després penses que hi ha una família al darrere, que ara sembla que ja fa un temps que... doncs que va perdre un familiar i és bèstia que sigui més per una cosa així, no? És un sacrifici a l'altar de la ciència, pràcticament. Però caldrà veure què ha passat exactament i sobretot que no es torni a repetir.
Les 9 i 38 minuts, farem una pausa i quan tornem també parlarem de la intervenció de Pere Aragonès avui al Senat i també d'una altra qüestió, que és això que estem veient aquí a la televisió, que és aquesta, no sé com dir-ho exactament.
I a més estem veient...
Com ho definiries?
Perdona,
aquesta nova
estem veient amb una pantalla, no?
De
l'1, 2,
3.
A una pantalla, perquè en realitat això no és la televisió, no? És un canal de Twitch.
Sí,
no?
sí. Bueno, es pot veure també per la televisió, amb l'aplicació del Twitch, es pot veure a través de la televisió, que és el que tenim nosaltres aquí posat ara mateix. Mira, fem una pausa i intentem esbrinar què és el que estan fent exactament ara mateix, en què consisteix aquesta prova. Ara tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat.
En aquest episodi, la tempesta del segle.
La nit del 21 de setembre del 1995 va descarregar la tempesta del segle a la ciutat de Barcelona.
Els pas soterrats del carrer Aragó estaven anegats d'aigua amb la por de que algú hagués quedat a dintre.
Ningú va pronosticar aquesta tempesta. Què va passar?
Va ser que ens ho vam menjar amb patates, literalment.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat. A Masterpiel trobaràs el sofà o el moble de la teva vida. Noves promocions de les butaques Stressless i mobles Caligaris. I presentem nova col·lecció de sofàs Moments de Relax.
Recorda, ara Masterpiel a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. A Urgell 41 i també la nova web masterpiel.com.
A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu. I és que al final sembles inaccessible. O no. A IKEA baixem els preus dels productes més populars, ara i tot l'any. Perquè aquí sí que n'hi ha per a tothom. Descobreix-los a la teva botiga IKEA o IKEA.es.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
No, de bo, eh? 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 10 de la nit. A veure, volíem parlar de l'amnistia i d'Aragonès al Senat, però a veure, és que tenim això que
tenim,
hem posat aquí.
Més interessant, no?
Hem posat a veure, espera, em podem sentir?
Digo que lo hace muy bien, en plan, sí, que sí, joder, que lo haga mal, no lo he hecho que lo haga mal.
Me gustaría decir una cosa. Vamos a cambiar de tema porque el uso...
A veure, això és l'1-2-3 del canal de The Gref a Twitch, que té alguns dels personatges originals. De fet, el Rafa i el Silva n'heu reconegut alguns, no?
Sí, les Hurtado, les hermanas estas Hurtado.
Les besones de les hermanes Hurtado, que eren les tacañones del 1-2-3.
Bueno, era la segona generació dels tacañones, ja, bueno, perquè abans hi havia los tacañones.
Bueno, clar, era la meva generació, diguéssim.
La meva eren los tacañones. Sí, sí.
A veure, anava a dir, podem descriure què és el que estaven fent fa uns minuts? Laura, tu que t'ha semblat que...
Sí, m'està flipant,
m'ha semblat que t'agradava, què estava
m'està
passant?
M'està flipant. Doncs, m'està encantant. Eren com... Eren dues
baixem
persones...
Baixem una mica, Nito, que si no...
Eren dues persones que portaven alguna cosa, alguna espècie d'instrument, com si diguéssim, a la boca.
Sí.
Llavors, havien de submergir el seu cap en una espècie com també de bol, on hi havia diferents objectes i els havien de agafar utilitzant l'objecte primer que tenien a la boca. Era alguna cosa així? M'estic confonent?
No. Jo crec que amb la boca havien d'agafar simplement un objecte de dins de la piscina.
Ah, no tenien res prèviament a la boca?
La complexitat.
Li estic intentant donar més complexitat
de
la que tenia.
És més bàsic.
És que, no, clar, tota l'estona he vist que portaven coses a la boca i pensava que la complexitat màxima era que estaven aconseguint i m'estava encantant i estava flipant el que estaven aconseguint.
Ara estan tapades amb una tovallola, aquestes noies, perquè, clar, posaven la cara i mig cosa dins del bol aquest ple d'aigua per agafar aquestes coses amb
la... Però és xulíssim, i la noia aquesta, hi ha una noia que ho ha fet superràpid.
Són tiktokers i influencers, els
que,
participants.
Perdó, aquesta prova és el clàssic de totes les gincames, de tots els nens.
Ah, no, això anava a dir.
Però, perdoneu,
un bol de farina,
haver-te
de mullar la cara i pescar sugos.
Però, perdoneu, a l'1-2-3 no es feien proves d'aquest estil. Es diu 1-2-3, com es podria dir, no sé, qualsevol
altra. No t'està semblant gens semblant a l'1-2-3, eh?
Aquelles preguntes...
Rafa, fa estona que ho diu, estàs escandalitzat.
els que
bueno,
es classificaven.
Bueno, passaven a la taula aquella, però no, no hi havia proves d'aquest
sí,
estil.
I tant que,
però que també...
Està fallant la memòria.
A veure, Silva, a la teva època sí que hi havia...
Home, i tant.
Quines proves hi havia?
La dinàmica del nostre era la següent. Hi havia tres parelles que concursaven amb preguntes i respostes i els que guanyaven passaven a la subhasta, que deien, no? I aleshores, cada vegada que optaven un premi, els havien de fer una prova. I a vegades eren proves d'aquest estil.
D'aquest tipus?
Sí.
Venia un convidat i els deia si triaven l'ampolleta d'aigua
que no.
És el que deia la Maria, que és una miqueta Grand Prix, no? També hi ha una barreja amb Grand Prix, sí, i de fet hi ha hagut una prova, que aquesta la podríem comentar això, també, bueno, una prova, sí. No sé, un moment, no?
Sí,
que era, hi havia una noia posada en un tubo, en un tub, on estava, clar, amb un tub amb aire, i anaven com volant, no?, al voltant d'aquesta noia, com diferents paperets, i entre els paperets hi havia bitllets, i la cosa consistia en que aquesta noia havia d'agafar, de rescatar els bitllets. No, em sembla pura màgia,
això. El programa, el senyor Garrido, va anar cap a un tipus de proves molt similars.
Aquí només poden anar a concursar també influencers i...
Ah, sí.
Pregunto.
No sé les normes de...
Què vols anar?
No, perquè anava a dir...
Avui, ser segur,
serà
però TikTok, feia, eh?
Vols que hi anem, Laura, tu i jo?
Per favor.
Escolta'm,
entrem al 9C la setmana vinent des d'aquí.
No sé si sou conscients que això acabarà amb la ràdio i la televisió analògica.
Mira les germanes Hurtado aquí, a veure què diuen.
Espera.
L'Anna no està gens preocupat.
No, és igual.
Està vibrant, l'Anna.
Tot havia d'acabar amb la ràdio i res ha acabat amb la ràdio.
No, amb la ràdio potser no, però amb la televisió ja et dic jo que la gent jove ja no veu la programació convencional, només veu aquest tipus de programes, o sigui, és que... I la ràdio, perdona, però jo els meus alumnes de periodisme, ningú escolta la ràdio, per tant no sé qui escolta la ràdio.
Jo estic massa impactada ara mateix com per poder racionalitzar-ho, eh? O sigui, s'hauria de pensar, perquè segurament hi ha una part del que diu el Silva que té raó. També et dic que crec que una part dels joves i dels adolescents ara connecten amb això perquè aporta alguna cosa d'atractiu que als mitjans convencionals no els hi resulta aquesta via d'entrada. Llavors s'hauria d'analitzar una mica el per què...
Mentre altres coses, el llenguatge. No
el sé, que passa és que el llenguatge, l'estil...
He escoltat tres tacos de cada quatre paraules, per exemple. Això és veritat que en una televisió convencional
però
no
és veritat,
es porta tant...
Rafa, que si tu mires aquest programa sense tenir els comentaris que surten aquí, que pots anar fent per tota la gent que hi ha connectada al Twitch, i tu això ho veus en una pantalla, tenint en compte el disseny del plató, diries que
la producció és d'un programa de televisió
com qualsevol altre, eh?
Sí, total. La diferència és això, que hi ha una mena com de xat aquí que pots participar
i que hi ha publicitat per tot arreu.
Està infectat de publicitat per tot arreu. Però ja està. La resta, vaja, no té res a envejar a qualsevol producció de televisió convencional.
Perdó, molt ràpid. Quan es parlava del canvi de paradigma i tot això, en realitat és els mateixos formats exactament igual o fins i tot encara més casposos dels que es fan ara mateix a la televisió convencional, però per uns altres canals, no hi ha cap altra diferència, per uns altres canals amb tu pots anar participant aquí i uns concursants que tothom coneix.
Sí, però no només és un canvi de plataforma, és a dir, és cert que el format del programa seria el mateix d'entre barreja Gran Prix i un, dos, tres, o com es digués aquell programa, o sigui que sí que hi ha una miqueta com d'això, de recuperació d'aquells base hits, no?, dels classic hits, però jo crec que el que porta de nou és la gent, que la gent és no la veuries en un mitjà de comunicació convencional, per tant els codis, com es mouen entre si, com parlen, com tal, jo crec que connecta o interpel·la un públic molt ampli.
Hi ha música
important.
En directe també, eh?
No, és que el més important de tot encara no ho hem dit, que és això que passa a la dreta.
Que sí que ho hem dit, Silva. Home! Però ens escoltes.
La interacció és el moment, és instantània.
I volia dir una altra cosa, però aquesta
molt seriosa. Crec que ho hem dit, serà possible.
Aquesta que diria ara no l'heu dit, l'altra no m'he enterat. No, que és que això que dieu de la publicitat, amb broma...
No, ho he dit de broma, està infectat.
No, però és que infectat és la paraula, perquè el problema és que la televisió, tant les televisions públiques, que no, la televisió espanyola sembla no en té, TV3 en té una quota reduïda, i les privades que en tenen reguladíssim el tema de la publicitat.
Sí.
I a internet no. I això, que està competint amb la televisió, per als anunciants i per l'audiència que té, és d'un atractiu molt fort, perquè és que efectivament està infectat i completament ple.
Quanta gent veu aquest programa?
Bueno, ja, o sigui, els programes de l'Ibai, l'audiència la tenen en directe, perquè com que és internet saben perfectament
no sé,
quanta gent...
Ara mateix no puc veure jo,
M'agradaria saber, perquè moltes vegades parlem de que un programa d'aquests té no sé quantes persones, o sigui, té molt d'èxit, però té molt d'èxit comparat amb el que es fa habitualment.
Mira,
a les xarxes o a altres plataformes.
Ara mateix, 75.682 espectadors.
No és gaire, eh? 70, segurament no, però tu ho entens.
És un canal 75, de Twitch, eh?
75.000 ja, espectadors però... són molts. En un canal de Twitch, sí, comparat amb el que fa qualsevol programa a la tele convencional.
Expliqueu el que s'està produint ara. Perquè...
Mira, ara hi ha una noia que li han posat aquí doncs, com un arnès, sí, i l'estan penjant com si fos una mica...
com un pèndol.
Anava a dir James Bond o... Això, Tom Cruise, que no em sortia. Sí.
Però què va fer? Perquè hi ha unes caixes davant d'aquesta noia.
És que clar, doncs han trigat les molt a, tocar, no? a fer aquesta prova, no?
A retirar-les, probablement, no?
Ah, ell és com un...
Perquè deu com un regal a dintre o alguna cosa, no?
Ell és com...
Ah, l'estan dirigint com amb un...
Epa!
És com una mena...
Això jo també ho faria, eh? Això m'agrada.
S'ha d'agafar una caixa, una d'aquestes capses, perquè són capses, no?
Ah, n'ha agafat una.
Clar, i obrir el que hi ha dintre i això...
A veure si té premi, no?
Premi.
Suposo.
Clar,
no em puc creure. Seria
la idea. Bueno, escolta...
Estem fent retransmissió en directe del...
Sí, deixem-ho estar, ja. Ja hem vist, no paguis, ja hem vist de què va la cosa. Bueno, mira, us dono... un minut de la publicitat, perquè ho acabeu de mirar, i tancarem avui el programa parlant d'una fira que s'està fent aquests dies a Barcelona, i que hi ha anat la Mireia Ardèvol, i ens explicarà una mica quines són les conclusions que n'ha tret. Va, una pausa, i centrem-nos una miqueta, sisplau. Estan passant coses molt estranyes avui.
Sí, amb Anna Ballonés.
Em dic Neus, soc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho, i guanyem tots.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi Aymerí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC més 1. Fent pinya, tots som 1.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
8 minuts per arribar a les 10 de la nit. Us ho trec, eh? Mm-hmm. Us ho trec una mica, sí, perquè
clau,
això no pot
torna,
ser.
Laura, torna.
No puc, estic...
A veure, fora. Fora el que sou capaços de fer per no parlar de política un dia, eh?
Sou
capaços de qualsevol cosa, eh?
En canvi, la directora d'aquest programa, la Ballonés, no té res a veure amb tot això. Sí, sí.
Va, com us he dit, avui acabarem amb una altra història completament diferent, perquè avui ha tancat portes aquesta fira eFintech, que és un fòrum sobre el sector de la instal·lació i de l'energia, que s'ha fet aquests dies a la Fira de Barcelona, i com dèiem, qui s'hi ha passejat aquesta tarda és la Mireia Ardèvol. Mireia, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Què t'has trobat exactament en aquesta fira, que evidentment parla de molts temes d'actualitat? Començàvem avui parlant de les pluges, de la calor, del canvi climàtic i tot plegat. Suposo que això és un dels temes precisament que es té en compte, no? També?
Sí, primer us explicaré una mica com és el lloc. Us heu d'imaginar una de les naus que hi ha allà, Maria Cristina, tota plena d'estants de diferents empreses, tipus Bosch, Mitsubishi, Baxi, etc. Hi havia moltíssimes, oferint informació sobre els seus productes i els seus serveis. També hi havia una zona per fer xerrades, un espai ple de cotxes elèctrics de diferents marques i food trucks, cosa que això en aquell moment
no
a mi m'ha anat molt bé. Llavors, hi havia moltíssima gent molt diferent, però sobretot m'he trobat dos grans grups.
A veure.
El primer és aquest.
Som instal·ladors i hem vingut aquí doncs, a mirar com estava el mercat i a veure com hi ha novetats i de més.
Yo soy instalador, ¿entiendes? Y llevo el mantenimiento en un colegio.
¿Y ha visto algo que le interese para el colegio?
Digamos, es programar todo lo que es cargar ordenadores y todo eso. Como es un colegio, hay muchos ordenadores, muchas tablets.
tot sense ser programa.
Doncs nosaltres hem vingut perquè som una petita empresa que estem començant amb aquest negoci i realment la fira doncs, ha sigut una inspiració per als productes, fer contactes i ha sigut molt interessant amb els productes que hem vist.
Nosaltres som instal·ladors de sistemes de contraincendis i hem vingut a la fira a mirar tot el que hi ha de nou i de coses del nostre sector.
I ara t'enganxo amb una cervesa a la mà.
Bueno, doncs mira, no, mai prenc, però avui, com que és gratis, també he aprofitat, no?
Carai, tu.
Jo hi havia de tot.
A veure, això anava a dir, això seria com el... Abans de sentir aquest tall, volia dir el públic més especialitzat, no? Però també t'has trobat un altre grup, ens
sí,
deies, no?
Sí, i hi havia molta gent d'aquest grup.
Hem vingut perquè és una sortida amb l'escola, estem fent el grau d'energies renovables i per conèixer una mica més el sector.
Ens ho ha dit el nostre professor, molt bon professor, per cert. Ens ha donat aquesta oportunitat per venir aquí i explorar les empreses que treballen al sector perquè són de renovables i si tenim l'oportunitat de veure una que ens interessi, intentar unir-nos i trobar una feina que realment ens agradi.
Nosaltres venim d'un institut de formació professional de Terrassa. Hem vingut amb alumnat de grau superior d'energies renovables, d'electricitat també, sobretot per l'alumnat nostre és molt interessant perquè poden veure de primera mà i posar-li cara als equips que a l'escola de vegades no tenim i que expliquem d'una forma molt teòrica.
Bueno, t'he enganxat aquí fent un cafè.
Bueno, però hem de descansar una mica també, clar. I també xerrar amb els companys, també.
El primer amb una cervesa i aquest amb un cafè.
Aquests últims eren els professors, eh? Que
vas a pillar.
Home, però és veritat que això és una feina de futur, no? Perquè sí. Ara ho dèiem, no? Les temperatures han pujat molt, tenim uns estius més calorosos, uns hiverns menys freds, i per tant s'hauran d'anar especialitzant, també, no?
Sí, de fet m'han dit que tots els sistemes que generen calor, òbviament, estan molt a la baixa pel que fa a les vendes, que la gent cada vegada en compra menys, i en canvi els sistemes que generen fred, siguin quins siguin, estan molt buscats.
Clar, el que passa és que normalment aquests sistemes gasten molta energia, costen molts diners, no sé si també has trobat algunes alternatives a aquests sistemes.
Sí, els he preguntat primer això de com es poden construir cases perquè siguin més eficients i no necessitin tants sistemes de climatització, tants gadgets, no? Tantes coses. Llavors això m'ho ha explicat el Raül Rodríguez, director general de FEGICAT, que és un dels promotors de la fira.
Tenir un edifici amb uns tancaments i amb un aïllament potent, doncs és el que ens farà evitar totes aquestes pèrdues, no? De fet, per exemple, aquí a Ecintec el que tenim són pintar les teulades amb un producte especial que el que fa és aïllar moltíssim els edificis i les pèrdues i la conductivitat tèrmica per aquests espais, no? Per tant, tot el que són finestres de doble aïllament, tot el que són els aïllaments purs de les pròpies divisòries, no? Totes aquestes coses són les que ens ajuden a que es mantingui la màxima energia dins de l'espai habitat.
Això seria el punt de partida, no? Com els bàsics, no? Les cases, primer de tot, han d'estar ben aïllades i després ja veurem si necessiten sistemes o per refrigerar-les o per escalfar-les,
no? Exacte, i sobre aquests sistemes també li he preguntat perquè volia sortir del típic aire condicionat i de la típica calefacció. A veure què hi ha que sigui eficient i que ens faci gastar menys diners.
L'aerotèrmia és un sistema que també et permet donar fred i donar calor a la vegada i són sistemes que ara mateix són els més eficients del mercat. L'aerotèrmia és un sistema, doncs, que aprofita l'escalfament i el refredament de l'aigua per tenir sistemes de climatització d'aire fred o d'aire calent. I a la vegada també d'aigua calenta sanitària, és a dir, pots tenir aquestes tres tipologies amb una sola solució tecnològica.
Clar, dèiem temperatures que aquest any han estat molt altes, hem parlat moltíssim de la sequera i ha fet també que l'aigua sigui més escassa. No sé si sobre això concretament també se'n parla en aquesta fira.
Hi havia un espai que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu H2O, on presentaven un aparell que fa que malgastem menys aigua, pràcticament la meitat d'aigua que gastem. Això m'ho ha explicat l'Albert Soriano, que és responsable de l'Escola de Formació del Gremi d'Instal·ladors de Barcelona.
El generador d'aigües grises el que fa és agafar les aigües grises d'origen, del rentamans o de la dutxa, que són aigües amb un baix nivell de contaminació, depurar aquestes aigües i el que fa és aprofitar-les per enviar-les cap a les cisternes dels inodors, cisternes de vàter. És a dir, el que estem fent actualment no té sentit, que és omplir una cisterna de vàter amb aigua mineral, amb aigua potable.
Totalment d'acord, eh?
Jo he de dir que desconeixia que es podia beure l'aigua del lavabo.
És la mateixa,
del vàter.
Sí.
Desconeixia. Això a nivell econòmic, com es trasllada? Doncs així.
En diners és complicat. Sí que podem parlar d'un 50% d'estalvi d'aigua. Com a mínim d'un 36 o 40% d'estalvi d'aigua. I, evidentment, l'ACA l'altre dia ens deia que l'aigua estarà augmentant un 33% el preu de la tarifa. Per tant, a l'estalviar un 36 o un 40% de l'aigua vol dir que estem estalviant un 36 o un 40% de l'import que del cost de l'aigua.
Sí, doncs, que aquesta pujada no la notaríem si féssim això.
Sí, però igualment, home, em sembla molt interessant, perquè a vegades són coses senzilles de fer, no? I que sí que tindrien un impacte gran, com per exemple aquest de reutilitzar l'aigua.
La meva mare feia una cosa que a mi feia molta gràcia, que és, sabeu l'estona aquella quan obres la...
Sí,
la...
jo ho faig, això, perdona.
Pues la meva mare sempre, i encara si calenta, ho va posant en una galleta i llavors ho hem de llançar. No, no, despertirà la cadena, ho fèiem.
Sí, per tirar la cadena, per regar les plantes, o...
Per les plantes, sí, també.
Sobretot ara, clar, ara ja no necessiten, les plantes ja no necessiten tanta aigua, ja no fa tanta calor, però a l'estiu sempre una galleda cada dia.
Gràcies, Mireia. A vosaltres. No marxis gaire lluny perquè et faré quedar ara que de seguida vindrà el Marc Simón també aquí. Què, Laura, què ha passat en aquesta estona aquí?
Ha sortit el Kiko Rivera.
Ah, Kiko Rivera,
Ha sortit el Kiko Rivera, ha cantat, jo crec que el que deu ser l'últim, no l'hem sentit, però jo penso que deu haver...